Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I bé, bona nit.
Tantes coses a dir.
Amb Aleix Pariser.
Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 29 de febrer del 2024. És l'últim dijous del mes de febrer i això vol dir que tenim un magnífic públic a l'estudi que està entrant ara mateix aquí a l'estudi de RAC1. Què tal? Podeu aplaudir? Sí, sí, ja que esteu arribant, home, benvinguts. I benvingudes. Molt bé, molt bé. Aneu entrant, aneu seient, aneu-vos posant còmodes, aneu gaudint d'aquesta nit de ràdio, d'aquestes dues hores i mitja que tindrem de ràdio esportiva. Quin goig que fa avui, un dijous més, aquest estudi de RAC1, eh? Hi ha algú que hagi vingut per primera vegada a veure el Tu diràs? Sí? Hòstia, la majoria, eh? La majoria en venen per primera vegada. Molt bé, molt bé. Seieu i passeu-vos-ho bé, perquè mira, entre d'altres coses, farem el gran concurs del Tu diràs, com sempre, el tram final del programa. Recordeu que avui tenim premis pels dos concursants que participaran de les Superbikes que es faran al circuit de Barcelona-Catalunya a finals de març, d'aquí a uns 20 dies aproximadament. Després us explico amb detall què inclouran aquests premis pel guanyador i pel finalista del gran concurs del Tu diràs. I ara vindran també el Poquí, la Maria i l'Anaïs, els habituals dels dijous, per fer tertúlies sobre l'actualitat del Barça. Avui, per exemple, ha parlat el president Joan Laporta en un acte de club. Us explicarem també algun detall del Barça de la pròxima temporada i també l'última hora sobre la samarreta i el debat que hi ha dins del club de si seguir o no amb Nike, com ja us explicàvem ahir. Hem de sentir què en pensen Roger Grimau i Tomas Satoranski de la possibilitat que el Barça de bàsquet vagi a jugar algun partit al Palau Sant Jordi aquesta temporada. Una informació que us vam avançar aquí a RAC1 dimarts amb els Saperes. Avui n'han parlat l'entrenador del Barça de bàsquet i un dels seus jugadors. I mentrestant anirem seguint el desenllaç de l'Atlètic de Bilbao, Atlètic de Madrid, semifinals de la Copa del Rei. Amb qui creieu, estimat públic, que anirà Joan Poquí? Seguir aquesta segona part de Samamés, ja tenim aquí a l'estudi de RAC1 el Gerard Ballera. Hola, Ballera!
Hola, què tal, Aleix? Bona nit.
Què tal? Bona nit. És a punt d'arrencar la segona meitat. Com tenim aquest partit?
Doncs mira, Poquí crec que arribarà content a l'estudi de RAC1 perquè l'eliminatòria que ja tenia doncs cert color blanc i vermell, perquè l'Atlètic Club de Bilbao havia guanyat 0-1 al Metropolitano en el partit d'anada, el descans està guanyant 2-0 contra l'Atlètic de Madrid. Això vol dir que si l'Atlètic de Madrid vol forçar la pròrroga, ha de fer 3 gols en 45 minuts més l'afegit de la segona part. Complicat.
Sembla difícil.
Com a mínim sí. Com a mínim és complicat i més jugant fora de casa en un estadi com és el de Sant Mamés, en un partit que jo crec que potser no està sent tan desigualat com diu el marcador, però és veritat que l'Atlètic Club de Bilbao les dues vegades que ha arribat ha marcat. Des de l'esquerra, centrada de Nico Williams, bombejada i rematada al segon pal del seu germà Iñaki, això al minut 13 de la primera, al 42 de la segona, des de la dreta, centrada, apurant la línia de fons d'Iñaki Williams, aquest cop no per dalt, sinó per baix, rematada a la frontal de la petita del seu germà Nico, per fer el segon. Per tant, el primer d'Iñaki, el segon de Nico, les dues assistències de Nico i d'Iñaki. Per tant, tot queda a casa, els Williams protagonistes en aquests primers 45 minuts de partit.
Quina sort que Nico Williams no podrà jugar contra el Barça aquest diumenge perquè està sancionat, perquè estan on fire, ara mateix, amb la fletxeta vermella cap amunt, els dos germans Williams que estan sentenciant o pràcticament sentenciant aquesta eliminatòria. Ara mateix, la final de la Copa del Rei del dia 6 d'abril, dissabte a la Cartuja de Sevilla, seria un Mallorca Athletic Club de Bilbao. I això voldria dir que els dos equips, Mallorca i Athletic Club, també participarien a la Supercopa d'Espanya 2025 a l'Aràbia Saudita. Per cert, hi ha hagut incidents en la prèvia, sí, no?, al voltant de Sant Mamés.
Sí, s'han viscut alguns moments de tensió a la rodalia de Sant Mamés, d'una banda en l'arribada dels dos equips, perquè l'Ersenxa havia marcat un perímetre de seguretat al voltant de l'estadi, hi ha hagut radicals de l'Athletic Club de Bilbao que se l'han saltat. La policia ha hagut de tancar-se a dins de l'estadi fins i tot, mentre els violents intentaven carregar-se algunes de les portes d'accés a Sant Mamés, i hem vist també llançar bengales en direcció a la policia. Per què ho han fet? No hi trobo explicació. No sé si és que s'havien enfrontat amb la policia pel perímetre, si és que simplement volien buscar brega. En qualsevol cas, John Uriarte, que és el president de l'Athletic Club, ha lamentat l'actitud d'aquests energúmens en declaracions a Movistar.
Lamentablemente siempre entre las multitudes se suele esconder personas que, pues, que no son ni aficionados de fútbol ni nada, que les da lo mismo todo y que no respetan nada. Nosotros en Athletic Club estamos en contra de cualquier expresión de violencia y estamos en contra de la actitud de estos pequeños, de estos pocos aficionados que desgraciadamente han podido empañar un recibimiento que ha sido muy bonito.
Clar, això és el que ha passat entre aficionats de l'Athletic Club i la policia, però també s'han produït incidents entre les dues aficions. A uns 300 metres de l'estadi, en un bar, hi ha hagut aficionats bascos que han entrat a agredir alguns seguidors matalassers que estaven fent la prèvia d'aquest partit. Ho explicava així, de fet, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, també a Movistar.
Ha sido en un bar donde les han pillado, les han agredido y los han herido con gravedad algunos.
¿Con gravedad?
Sí, con gravedad, sí.
¿Están en el hospital?
Están en el hospital, estamos esperando noticias, pero realmente yo lo que quiero pedir de aquí a todos los aficionados del Atlético de Bilbao en este caso, y sobre todo a todos los aficionados de España, que el fútbol es el fútbol, que al fútbol hay que venir a ver un partido, pero no viene uno aquí a matarse ni a morir por ningún partido de fútbol ni por ninguna situación que no sea venir a disfrutar de un día de ocio y de tranquilidad.
Parla Cerezo de ferits en plural de gravetat. Pel que sabem, hi ha un aficionat de l'Atlètic de Madrid a l'hospital. Se l'ha traslladat a l'hospital perquè necessitava atenció hospitalària. Ha rebut com a mínim un cop d'ampolla al cap i ha acabat sagnant. De fet, hi ha alguna imatge que circula a través de les xarxes socials. Estem a l'espera, evidentment, de saber més informació d'aquest aficionat. La resta, pel que sapiguem, no ha necessitat com a mínim el trasllat a l'hospital, però sí que hi ha hagut aquest incident entre les dues.
Què costarà anar a veure futbol i gaudir del que és l'espectacle, no? Amb quina intenció surts de casa per anar-te a pagar o a llançar coses a la policia? No ho entendré mai, però continua passant en ple segle XXI al món del futbol i a la nostra societat. Bé, pendents del que passi, a punt de començar la segona part a Sant Mamés. Per cert, Ballera, has estat pendent també aquesta tarda de la celebració de la selecció espanyola femenina. Avui ha celebrat la Nations, que va aconseguir ahir contra França.
Sí, celebració que ha durat 40 minuts aquesta tarda al Palacio de Vista Alegre de Madrid. A les 7 de la tarda han anat pujant una a una les jugadores a l'escenari d'aquest recinte. Han parlat la seleccionadora Montse Tomé i la capitana Irene Paredes, però en discursos que han estat molt i molt breus, i vaja, des del meu punt de vista tot ha estat una mica deslluït pel títol, que tampoc era un campionat mundial ni una Eurocopa, i tampoc estava ple el recinte. Hi havia un miler de persones aproximadament, i et dic, 40 minuts de festes, ho han ventilat ràpid i ja està, les jugadores ja evidentment ara tornen cap a casa.
Després sentirem algun dels discursos que han fet, reivindicatius també, en alguns moments de la celebració, i també sentirem Alexia Putellas, que ha tornat a parlar de tot el que ha passat en les últimes hores i també d'aquest títol que ha aconseguit sense jugar ni un sol minut amb la selecció espanyola femenina. Del món del futbol, avui hi ha una altra notícia que és realment impactant. Han sancionat Paul Pogba amb 4 anys per dopatge de testosterona. El jugador francès ja ha fet un comunicat, després de la sentència, negant aquesta acusació del Tribunal Nacional Antidopatge. Creu Pogba que el veredicte és incorrecte, diu que està trist, impactat i que té el cor trencat, i afegeix Pogba en aquest comunicat que quan sigui lliure de les restriccions legals revelarà tota la història, com va anar o què va passar perquè hagi donat positiu per testosterona. Diu que ell mai va saber o va prendre de forma intencionada suplements que violessin les normes antidopatge i acaba dient en el comunicat Paul Pogba que presentarà un recurs davant del Tribunal Arbitratge Esportiu, és a dir, el TAS. Els dijous sempre són intensos, a aquesta hora. Fins fa només uns segons teníem en joc també partits de l'Eurolliga de bàsquet. Ha tornat l'Eurolliga. Hola, Dani Aguilar.
Hola, Aleix Parisseu, bona nit.
Què tal, bona nit. Demà jugarà el Barça al Palau contra el Mónaco amb el més que possible retorn de Ricky Rubio, ja ho diré. Però avui ha començat a jugar-se aquesta jornada i tenim notícia ara mateix a Madrid.
Mira com ho celebren els aficionats de Panathinaikos, els aficionats grecs, perquè el Panathinaikos acaba de guanyar el Real Madrid al Wizzing Center, 86-97. Partidars dels grecs, partidars de Matías Lessort, el pivot francès ex del Partizan, que de fet la temporada passada va ser un dels protagonistes de la famosa batusa als quarts de final entre l'equip serbi i el Real Madrid. 26 punts, 7 rebots de Lessort en aquesta victòria, insistim, 86-97, la cinquena derrota del Real Madrid. Clar, des de la perspectiva culer, evidentment que el Madrid perdi sempre està bé, però és una mala notícia per al Barça, perquè el Panathinaikos és un dels perseguidors del Barça, 18 victòries del Barça, ara 17 Panathinaikos, també 17 la Virtus, que ha guanyat el València, i com dius demà, partidars a Mònaco, al Palau Blaugrana, contra el Mònaco, un dels altres perseguidors també del Barça, amb Ricky Rubio ja disponible per Roger Grimau, diu el tècnic que encara ha de decidir si jugarà o no.
Després el sentim, el tècnic Roger Grimau, i també tot el que han dit de la possibilitat de jugar algun partit al Palau Sant Jordi aquesta mateixa temporada. I avui també tenim una magnífica notícia pel bàsquet català, i és que l'Uni Girona s'ha classificat per les semifinals de l'Eurocup femenina.
És una nit històrica per l'equip gironí, empatant el millor resultat de sempre a la segona competició continental després d'un nou partidàs a Turquia, sobreposant-se a les lesions de Garner i Tolo, no tan sols per mantenir els 13 punts de renda davant el Galatasaray, sinó per acabar guanyant el partit 81-83. Al rival a les semis, un altre equip turc, el Besiktas, ha superat el Montpellier. Anada la setmana que ve, de nou a Turquia, dues vegades en dues setmanes, anirà l'Uni Girona a Turquia, la tornada a Fontajau.
D'aquí a dues setmanes, sí. Per tant, o sigui, això va consecutiu.
Exacte.
Allà hi serem, a Fontajau, a veure si es classifica l'Uni Girona per una final europea. T'espero més tard, Dani, gràcies.
Fins ara.
I abans d'obrir tertúlia encara hem de repassar més marcadors d'aquest vespre que són interessants. Champions d'handbol i també Champions d'hoquei patins. Hola, Quim Salvador.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. Com li ha anat al Barça a la Champions d'handbol?
Doncs no li ha anat bé perquè ha perdut d'un sol gol 29-28.
Seria un partidàs,
seria històric.
Seria un partidàs, sí.
Torno a començar. Ha perdut d'un sol gol 29-28 a casa del Magdeburg, que és el vigent campió d'Europa. L'equip d'Antonio Carlos Ortega ha arribat a tenir un avantatge de 4 gols ja a la segona part, però s'ha arribat al final amb empat a 28 i última pilota pels alemanys, que no ho han desaprofitat i han marcat el gol de la victòria. El blaugrana Luis Frade, amb 8 gols, ha estat el màxim golejador del partit. La d'avui a Magdeburg és la segona derrota del Barça en aquesta Champions, també va perdre a casa contra el Vesprem, i això deixa el Barça i el Magdeburg empatats a la primera posició del grup B amb 22 punts a falta d'una jornada per disputar. Serà el dijous 7 de març. El Barça rebrà el Montpellier al Palau Blaugrana i el Magdeburg ha de visitar la pista del Vespre. Un partit difícil. En tot cas, tant si el Barça acaba primer de grup com si no, ja està classificat pels quarts de final, que això suposa saltar-se l'eliminatòria dels vuitens. També en handbol, tenia partit de Lliga Sobal el Fracking Granollers, que ha empatat a casa a 34 contra la de Mar de Lleó.
I com dèiem, aquesta nit es tanca la fase de grups de la Champions masculina d'hoquei patins.
Estaven pendents del Calafell, que tenia opcions de classificar-se pels quarts de final. Malauradament no ha pogut ser. El Calafell primer havia de guanyar el seu partit a casa contra el Benfica i l'ha perdut 0-3. I també necessitava que el Reus guanyés l'Sporting a Lisboa i tampoc ha pogut ser. Victòria de l'Sporting 3-2, que per cert, l'Sporting de Portugal serà el rival del Barça als quarts de final d'aquest està a Champions. El Barça, que no s'hi jugava res, ha guanyat 2-4 al Liceu a la Corunya, i el Lleida, que tampoc s'hi ha jugat res perquè està eliminat, està jugant encara aquesta hora a Portugal contra el Tomar. Va perdent 1-0.
I què més em vols destacar avui del
doncs,
món de l'esport?
Una molt bona notícia dels esports d'hivern, i és que Núria Castana ha guanyat a Tetnuldi, a Geòrgia, la tercera prova del Freeride World Tour femení de snowboard. És la segona victòria en tres proves de la Reide Rausenca, que amb aquest resultat ja està classificada per les dues proves finals, que es disputaran el mes de març a Àustria i Suïssa, i en què optarà ajudarà a guanyar el títol del Freeride World Tour.
Té una història personal dura, eh? Núria
és la rider que la temporada passada va quedar colgada sota una allau i va estar a punt de perdre la vida. No només continua competint, sinó que aquest any ha aconseguit les seves dues primeres victòries al Freeride World Tour i ara mateix és candidat al títol.
Doncs ens n'alegrem moltíssim. Felicitats a la Núria Castan. Per cert, avui ha arrencat ja oficialment el Mundial de Fórmula 1 a Bahrain. S'han fet els primers entrenaments lliures. Ha dominat Hamilton amb Mercedes. Alonso ha estat tercer amb l'Aston Martin i Carlos Sainz quart millor temps amb el Ferrari. El Red Bull, sobretot el de Verstappen, discretet avui. Però veurem demà. Potser s'han guardat alguna cosa als entrenaments oficials. Més tard trucarem l'Álvaro Ademà, que és el nostre home Fórmula 1. 3:15, alguna novetat a Sant Mamés, Ballera?
Sí, una novetat, i és que no es reprèn la segona meitat perquè els serveis mèdics estan atenent a un aficionat de l'Atlètic Club que necessita assistència mèdica. No sabem què li ha passat, però sí que sabem que fa 10 minuts que s'hauria d'haver reprès el partit, que hauria d'haver començat ja aquesta segona meitat. Els jugadors, els 22 protagonistes, són damunt de la gespa. Els entrenadors també esperant a que es pugui reprendre el partit. De moment no ho fa. És la segona vegada ja que hi ha un aficionat que necessita assistència mèdica durant el partit. A la primera part s'ha aturat un minut l'enfrontament per aquesta qüestió, i ara sí que portem, ja et dic, una bona estona amb aquest aficionat que ja l'agradaria. L'han enfocat també en algun moment. Sorprèn perquè normalment la realització televisiva de la Lliga no acostuma a fer-ho, però com que és una realització que va a càrrec, suposo, de Televisió Espanyola, sí que han enfocat la zona de la graderia. Em sorprèn, i vaja, tampoc ho entenc, perquè em sembla bastant molt més correcte el que fa la Lliga habitualment, que és preservar la intimitat dels aficionats que es troben malament i no enfoquen mai a la graderia. Aquí sí que hem vist com durant dues o tres vegades han enfocat la zona on estaven atenent aquest aficionat. Tothom pendent ara mateix del que està passant a la graderia, i a veure quan es pot reprendre el partit.
Sí, sí, estan tots els jugadors sobre la gespa i tothom pendent de què passa a la graderia i de que l'àrbitre doni l'inici de la segona meitat.
Deixa'm dir que l'Atlètic Club també ha anunciat que hi ha hagut rècord d'assistència. Avui a Sant Mamés, més de 52.000 persones. 52.061 per ser exactes.
Molt bé. Aquest estadi és el de la final de la Champions femenina. A veure si el maig l'hem de visitar amb el Barça. Ja ho veurem. Ara tornem. Va, fem una pausa i de seguida obrim tertúlia. Joan Poquí, Maria Fernández Vidal i Anaïs Martí aquí a l'estudi de RAC1 amb el públic que avui ens acompanya en directe.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
La nova temporada de Fórmula 1 a DAZN ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a DAZN.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
Bona nit. En els tres sorteig del triplets de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
69, 337 i 679.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC 1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
I seguim. S'ha reprès el partit al final a Sant Mamés, Ballera?
Sí, s'ha reprès, portem 15 segons d'aquesta segona meitat, ja corner precisament favorable a l'Atlètic Club. S'han endut l'aficionat amb llitera de Sant Mamés hi havia certa tranquil·litat al voltant d'aquest aficionat. Vull dir que hi ha hagut aplaudiments de tot l'estadi, etc, etc. Vaja, entenc que si s'ha reprès el partit, com a mínim han pogut estabilitzar aquest aficionat, que se l'han endut en llitera, entenc, cap a un centre mèdic, cap a un centre hospitalari per atendre'l, però s'ha reprès el partit amb aplaudiments, com dic, cap a aquest aficionat de l'Atlètic Club que ha hagut de requerir emergència mèdica.
Que no sigui res, que no sigui res. De moment continua el 2-0 al marcador, primer minut de la segona meitat. No marxis molt lluny, qualsevol novetat ens ho fas saber, Ballera.
Molt bé, aquí
ja sabeu que la Festa Major del Motor arribarà al circuit de Barcelona-Catalunya els dies 22, 23 i 24 de març. És la cita amb el Superbikes Barcelona Motor Fest. Viu les curses del Mundial de Superbikes i moltes coses més al circuit de Barcelona-Catalunya, perquè, per exemple, hi haurà Fan Zone, experiències gastronòmiques per tot el circuit, animacions infantils, per si aneu amb la família i amb els més petits, i també hi haurà concerts de Búhos i els Catarres al mateix circuit i durant aquest cap de setmana del Superbikes Barcelona Motor Fest. I tot això inclòs amb l'entrada. Compres l'entrada, veus la Superbikes i pots gaudir de totes aquestes experiències. No et perdis la gran festa del motor, entrades ja a la venda a motorfestbarcelona.com. Days when the rains came. Ja ens acompanyen la Maria Fernández Vidal, companya de Televisió de Catalunya. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, Maria. Benvinguda.
Gràcies.
Quin públic més eficient, tu. Sí, eh? I l'Anaïs Martí, companya de La Vanguardia. Hola, Anaïs.
Hola, bona nit.
Bona nit, bona nit. Falta Joan Poquí. Està pujant de Mundo Deportivo i està nerviós amb l'Atlètic Club de Bilbao.
Home, està cridant.
Està aquí.
Segur.
Ja l'has sentint, no, des de La Vanguardia.
Home, potser... com ho saps?
Potser sí.
Vivo y en directo.
Què, està fet això amb el 2-0?
Home,
global
bastant,
de 3-0?
No?
Sí. Sembla difícil que capgin la truita, però vaja.
Què tal, Atlètic Club Mallorca? Final de Copa?
A veure... una mica descafeinada, no, aquesta final?
Des de fora, no? Des de... no? Potser,
amb respecte, però... potser aquesta semifinal és la més...
és més potent.
És sí. Més potent que la final, tot i que el que ha fet vegades, el Mallorca té moltíssim mèrit, eh?
De vegades hi ha aficionats que es compren bitllets i reserven hotels allà, en aquest cas a Sevilla, sense saber encara quina serà la final, i sovint penses, és igual, doncs mira, si és això, un Atlètic Club, Atlètic de Madrid, doncs encara que no hi hagi el Barça ja m'està bé, no? Algun partit és així... és el que diu l'Anaïs, per mi un Atlètic Club Mallorca és un puntet descafeinat.
Ara mateix els dos equips a l'Aràbia Saudita,
el
gener de l'any que ve. Ja veurem si amb el Madrid i el Barça, o amb el Madrid i el Girona, o amb el Barça i el Girona. No sé, potser el Madrid té una davallada espectacular, no?
Sí.
Per què rieu al públic? No, riuen molt, aquesta gent. No.
Si no, ja li haurien donat el títol de Lliga, que ara és que s'han de jugar els partits. I
sí, però escolteu, aneu a explicar a Aràbia Saudita que potser l'any que ve...
no hi va el Barça.
A veure, tots sabem que es buscarà, no?, una regla alternativa per si les coses acaben així.
Sí. Hola, Marta Ramon, eh?
Hola, bona nit.
Una què?
Una wild card, aquesta és el tenis.
Un special guest.
Exacte.
Jo crec que les normes estan molt clares, eh? Els dos finalistes de Copa i el primer i el segon de la Lliga. Vull dir, si el Barça no s'ho guanya esportivament...
Però palma diners, no la federació, si no hi va el Barça? Però
segurament sí. I palma diners al Barça, també.
I el país en si, vull dir... la Marta ho ha vist bé. Què passa en els dies que no està ni el Barça ni el Madrid?
Que allò no s'omple ni...
que és un solar.
Ni que, en fi, que tots es posin d'acord.
Igual li canvien el nom de la competició i li diuen Barça-Madrid i amics.
Exacte.
Ja veurem què passa. Compte l'Atlètic de Bilbao.
Doncs mira, que arrenca Nico Williams per la banda esquerra, s'ha desfet com ha volgut del seu defensor, la posa cap endarrere. Oh, la rematada de Sancet alta per sobre del travesser. Nico Williams... és una sort pel Barça que no hi sigui diumenge, Pariser, perquè ha arrencat des de camp propi, s'ha fet com ha volgut a Molina, que encara l'està buscant, ja té 3 metres a camp contrari i ha aixecat el cap, li ha donat el gol fet a Sancet, que ha rematat amb l'esquerra molt malament per sobre del travesser, el 3-0, i el passi cap a la final gairebé.
Aquests dos equips són els dos pròxims rivals del Barça fora de casa. El Barça anirà a Sant Mamés, rep el Mallorca i anirà al Metropolitano. I després hi haurà una aturada de seleccions durant 15 dies que no tindrem futbol de clubs. Així que el Barça pendent també dels dos equips avui en aquest partit de Sant Mamés, que sembla dat i beneït. Ara, quan pugi el Poquí, tinc una petita sorpresa per ell. Però, primer, abans d'entrar en matèria amb la Marta, he llegit aquest article que has fet avui a La Vanguardia de les llotges VIP del nou Camp Nou. Això és, no, semblen espectaculars, eh?
Sí. Home, és que és el gran negoci del Barça. El futur Spotify Camp Nou és el que ha de treure el Barça de tots els mals econòmics que té ara mateix. I si tu has de tornar el deute i que el club torni a ser econòmicament rentable, doncs no et queda un altre que convertir el... A veure, que el model del futbol del futur va cap aquí, eh? I s'han fixat moltíssim en aquestes gires que ha fet el Barça pels Estats Units. Ha pres nota dels estadis i dels models de negocis que segueixen als Estats Units, i la clau està en els ingressos VIP.
Què t'ha cridat l'atenció del que has pogut indagar i explicar avui a La Vanguardia, d'aquestes llotges?
Home, doncs que al final crec que és un concepte de futbol molt diferent al que estem acostumats fins ara, perquè és veritat que sempre hi ha, fins i tot a Montjuïc, hi ha un parell de llotges VIP on van les personalitats importants, i dins hi ha càterings, però clar, això és un punt de negoci que va més enllà del futbol. És a dir, identificarem l'Spotify Camp Nou com un espai on no només es juguen partits de futbol, sinó que passaran moltes altres coses, no? Hi haurà concerts, hi haurà reunions, hi haurà un hotel, serà un punt de trobada més de negocis turístic i per la gent d'aquí. Vull dir, serà moltes coses, no només un lloc on tu aniràs a veure partits de futbol. És un model de negoci que canviarà completament. I llavors també et preguntes com quedaran els preus, no?, per la gent que vulgui anar a veure els partits, perquè lògicament si l'oferta és diferent, doncs els preus pujaran.
Ho hauràs de pagar. Per la gent que ens acompanya aquí, la que ens està escoltant a casa, que potser siguin socis o que... Què trobaran allà dintre? Alguns elements? Explica alguns elements que hi haurà allà dintre.
Doncs es trobaran, per exemple, quan entrin si algú d'aquí té la sort de poder entrar algun dia en una d'aquestes llotges VIP, doncs són unes instal·lacions amb una espècie de hall amb una barra col·lectiva on la gent està allà prenent
networking.
Coses abans, exacte, i fent negocis, i després estaran les llotges més petites, dos tipus de llotges, una on hi haurà catering privat per grups entre 3 i 6 persones, i unes altres que seran una mica més econòmiques, on simplement s'anirà a veure el partit i on no hi haurà aquest tipus de serveis extres. Això és el que se sap fins al moment. Després, evidentment, hi haurà l'anella televisiva, hi haurà moltíssimes... molts negocis, perquè al final tu has de procurar que les empreses d'aquí, de Catalunya sobretot, hi vagin i sigui un punt de sinergia, no?, econòmica, on tothom hi pugui treure alguna cosa de profit.
Veure, tot allò que diuen que passa, no?, la llotja del Bernabéu, doncs també aquí.
A veure quan ho veiem, no?
Una mica.
A veure quan ho veiem. De moment diuen que va a bon ritme i que pot ser que, no, com està previst, a finals de novembre pugui obrir-se la primera setmana de graderia.
Clar, això és una cosa, sí.
Després s'haurà d'acabar.
Clar, després ho hauràs d'acabar, i és aquí on està el dubte de saber que ara de moment doncs les coses van bé, però que clar, que d'aquí al 2026-27 construir una tercera graderia és la part important del que és la nova instal·lació, perquè al final ara doncs estan aprofitant la primera i la segona, no? I dic que... Però bé, som optimistes en que les obres acabaran a temps.
Tant de bo. Entra a l'estudi de RAC1 i el sumarem a la taula. Joan Poquí. Què tal, Poquí? Saluda, gràcies. Saluda al públic. Bé.
Sabies que et rebria així?
No.
Catalunya?
De fet, pensava que estaria fora un rato.
No, entra allà. Què? Això ja està, no?
No està.
Per què no?
No, perquè han tingut el tercer i l'han perdut dues vegades ja. Això no es pot acabar,
estàs
mai.
Estàs patint?
Sí.
Perquè és el seu segon equip,
sí.
El Barça i l'Atlètic Club de Bilbao. Quin és l'equip que està guanyant 2-0?
L'Atlètic Club. Atlètic!
Mira, tinc una petita sorpresa per tu. És que em va agradar molt. No sé si, estimat públic, Maria, Anaís, Ballera, Marta, ja que esteu aquí a l'estudi, no sé si va poder veure una peça que ha fet Joan Poquí a les últimes hores a Mundo Deportivo. Hi ha una peça escrita, però també ha fet una peça en vídeo, Joan Poquí. Feia una crònica des de fora de les instal·lacions de Mundo Deportivo.
Jo l'he vist, me la van enviar.
Oh, meravellosa. Mira com sona, mira.
Nos encontramos junto al Spotify Camp Nou, donde se están efectuando las obras para ampliarlo y para convertirlo en el mejor estadio de fútbol del mundo, sin ninguna discusión. Ahora mismo no, las obras...
La que vas fer de broma després del teu compte de Twitter ja em va encantar. Però aquesta és la bona, aquesta és la bona. Per cert, un detall. Estava atacat... Hi havia cagades de colom allà quan veu fer el vídeo, no? Allà al costat. De... Què estaves, en una terrassa?
En un terrat
hi havia unes cagades.
De l'edifici que està just davant del Gol Sud, davant de la plaça Bacardí. Hi ha dos edificis bessons, un dels dos.
Et va impressionar des d'allà?
Home, déu-n'hi-do. I a més el vaig veure molt, molt avançat. Molt avançat.
Ara parlàvem de les llotges VIP, que explica avui a la Vanguardia l'Anaís, sí. Això queda encara queda, però encara sí, queda, sí.
Serà quan, comenci la tercera graderia,
sí.
Però que els fonaments estan, tot el que és el perímetre de l'estadi, jo veig que van molt ràpid i no hi ha molta gent que diu que no arribaran a temps per obrir el Camp Nou al novembre. Jo estic segur que sí, i si no és al novembre serà la primera quinzena de desembre. Segur, segur. És que ahir ho vaig veure i el senyor que té... Perquè hi ha un veí que té una càmera...
Que va explicant cada dia, no? L'evolució. És brutal allò que està fent.
I aquest senyor diu, no, és que van... Però molt ràpid. Els darrers dies s'ha notat molt, molt, molt la velocitat. Doncs jo estic segur que sí que el Camp Nou obrirà al públic parcialment el dia... Bueno, a finals de novembre.
Tant de bo. Mira, avui Laporta ha parlat del futur del Barça en un acte...
Sí, tant de bo perquè està bé... La cotxambra aquesta d'allà dalt.
Sí?
Està bé, home, ja està bé, tu.
No me n'havia adonat que no...
Posa molt nerviós cada vegada més.
És que l'altre dia feia molt fred.
Feia molt,
per
ser un
partit
molt.
De les 4 i... Estarem d'acord, sí, que feia molt... Un fred?
Ah, sí?
Però increïble. Jo vam acabar el partit amb gorro, amb guants. Semblarà que som exagerats, però és que...
Feia molt fred.
El vent se't calava dins.
Hi ha corrent d'aire i...
I va començar a ploure també una mica.
Sí, això és veritat, el dia del Getafe. Perquè que hi puges molt, tu, Poquí i Anaís, hi pugeu molt?
Amb el Poquí a tots.
A tots, eh? Ja heu anat a tots.
Bueno, jo gairebé, a tots no. Però el tinc de veí també. Llavors,
ha de ser un espectacle.
És tot una experiència.
Ha de ser un espectacle.
Jo muntaria una experiència
VIP.
Només amb VIP amb Poquí Joan Poquí. Poquí Experience. No, i amb això
podria ser una atracció de les llotges.
Sí. Però no és veritat, perquè estic treballant.
Creus que podem fer un pla de negoci?
Tu fes la teva i la gent.
I expliques com fas la crònica, que també té el seu truquillo, la crònica.
Secrets.
Ja sabeu que el Poquí a les primeres lletres de cada paràgraf, no, amaga sempre un missatge a les seves cròniques. Si tu vas a mirar la lletra...
No fan cara de saber-ho, eh?
No ho sabíeu, això? A les cròniques de Mundo Deportivo has de mirar les primeres lletres a cada paràgraf i si les ajuntes, Poquí?
I no té per què ser de dalt a baix. També a vegades pot ser que sigui...
Ni tampoc té per ser en català o castellà.
Ah, exacte, també pot ser en anglès i de baix cap a dalt...
Pots dir l'últim missatge que s'ha amagat a la crònica?
Si voleu, sí. A veure. No és massa maco.
Bé, digue.
És en anglès. Boiled fish.
Boiled fish.
Peix bullit.
Peix bullit. I a més va fer un gol. Peix bullit va fer un gol. Va ser un homenatge al peix bullit.
Sí, sí, sí. Tulipà, no? Tulipà. Anem a la porta, que avui en un acte de club ha assegurat que veu... Ha dit que veu un futur esplendorós, Marta, avui, Joan Laporta.
Sí. Ho ha dit en el marc de la renovació de l'acord de patrocini amb Cupra fins al 2029 i li han preguntat com s'imaginava el Barça d'aquí a 5 anys, coincidint amb la data de renovació d'aquest acord que s'estava presentant. El president del Barça diu que hi veu molts èxits.
Veo éxitos, veo muchos éxitos y yo pues veo a todos estos grandes jugadores jugando en el Spotify Camp Nou y dando muchas alegrías al barcelonismo. Veo a un Barça pues esplendoroso, brillante y haciendo feliz a mucha gente. La ventaja de un club como el Barça es que podemos hacer feliz a los culés, evidentemente queremos hacer feliz a los barcelonistas, a los culés, pero también a mucha más gente.
Felicitat per tothom, un Laporta que destaca que d'aquí a 5 anys tot això passarà al nou Spotify Camp Nou, però que també amb el Palau Blaugrana acabat i en marxa, en què diu que s'hi podran celebrar finals d'Eurolliga.
Estarà el estadio pues ya acabado, disfrutaremos del mejor estadio del mundo, el nuevo new Spotify Camp Nou, que será bueno, una joya arquitectónica, donde todas estas figuras podrán disfrutar de este estadio. También tendremos construido el Palau nuevo, se podrán hacer finales de Euroliga, que lo sepas. Y además, pues será un Palau espectacular también.
El president Laporta també ha tret pit de l'aposta del club per la Masia i la importància dels jugadors del planter.
Tenemos la suerte que los formadores que tenemos están muy capacitados. Hay un método de trabajo en el fútbol formativo que se ve que es muy bueno porque saca muy buenos frutos y seguiremos así porque para que el club sea viable y sostenible, tanto deportiva como económicamente, la apuesta por la gente de casa es muy importante. Siempre hemos tenido éxito cuando el equipo ha estado formado mayoritariamente por gente de casa con refuerzos de primer nivel.
Ha estat, com diem, a la presentació de l'acord de renovació amb Cupra fins al 2029, vehicle oficial dels primers equips masculí i femení i també de les seccions.
Gol a Sant Mamés.
Ara sí que s'ha acabat Puquí, el tercer de l'Atlètic Club de Bilbao. Marca Guruceta, després d'una centrada des de la banda dreta, pentina el mateix Guruceta. El segon pal la recull Sancet, que amb cama dreta intenta rematar el part llarg de la porteria d'Oblak, atura el porter de l'Atlètic de Madrid, però fa allò que no s'ha de fer mai, que és deixar el refús, diguéssim que la frontal de la petita, refús centrat, Guruceta el més llest, el caça i fa el tercer al quart d'hora de la segona. Atlètic Club de Bilbao 3, Atlètic de Madrid 0. Ara mateix l'Atlètic de Madrid n'hauria de fer 4 per forçar la pròrroga, 4 en mitja hora. Estem parlant ja d'una cosa gairebé impossible, si tenim en compte més que estava dominant l'Atlètic Club, més diria que en la primera meitat, en aquest inici de la segona.
Puc dir que ja estàs tranquil, no?
Però és una tova, és una tova a l'Atlético, no? I sembla exageradíssim el resultat.
L'Atlètic de Madrid absolutament entregat, trencat. Ara, ja no es pot dir mai.
Està fet. Però realment, compta perquè diumenge hi va el Barça, en aquest estadi.
Guanyarà el Barcelona.
Però avui s'ho han deixat tot al camp. Diumenge hauran de recuperar-se.
I a més no estan ni Iñaki Williams ni Vivian.
Iñaki sí, Nico, no?
Nico Williams ni Vivian. I Yuri no està jugant avui, no?
No, està jugant l'Eque de lateral esquerra, ell és lateral dret, o actua com a lateral dret.
Yuri és lateral esquerra.
Yuri és lateral esquerra, però està jugant a la seva posició, ha jugat com a lateral esquerra l'Eque, però no hi està acostumat.
Bueno, però no es vagi segur encara, no?
No, avui fins i tot era dubte fins a última hora, veurem com evolucionen, però vaja, és que ja entre un partit i l'altre hi ha menys de 72 hores, vull dir que veurem si arriba.
Aquesta gent estarà pensant en la Copa només. Jo crec que el Barcelona guanya diumenge.
És que mira com està Sant Mamés ara mateix, vull dir, la festa avui serà llarga i tenen pocs dies per recuperar i tornar a jugar.
Sí. La ressaca i a més la feina la tenen feta. Han aconseguit arribar a una final de Copa contra un equip que no serà el Barça ni la Reial Societat, vull dir que és la millor opció que tenen de tornar a guanyar aquesta Copa. No la guanyen des del 84, eh?
Sí.
Aquella contra el Barça va ser, no?
Sí, ho sé.
Clar.
De les hòsties amb el Maradona,
sí.
El Sola, el Miguel i repartint i pagant-li a ell també. Sí.
Des d'aquell dia no la guanyen. De la porta voleu fer algun comentari del que ha dit en l'acte aquest de Cupra, el president?
Jo només un que... La peça que hem fet per Mundo Deportivo he posat literalment el que ha dit. És a dir, que la pregunta li preguntaven com veu vostè el Barcelona d'aquí 5 anys, no? I ha dit, bueno, pues s'ha quedat una mica així. No, la pregunta... quan l'ha processat, contesta, bueno, doncs el veig guanyant títols i jo, error meu, he titulat veo al Barcelona esplendoroso y ganando títulos dentro de 5 años.
Clar.
Hi ha molta gent que ho ha interpretat com que...
Fins d'aquí 5 anys.
I no, ell no ho ha dit en cap moment, això. Ell ha dit que d'aquí 5 minuts, d'aquí 5 anys,
sí.
D'aquí 5 anys veu el Barcelona guanyant. No ha dit que haguem d'esperar 5 anys, m'entens?
5 anys veu un Barcelona guanyador i esplendorós.
Ha sigut error meu en el titular, però és que tinc una quantitat de gent dient on va aquest home 5 anys sense guanyar res, que no ha volgut dir això, pobre home.
Tant de bo no sigui així.
No, ha estat correcte.
Que a dia d'avui el futur no pinta, a curt termini no pinta molt esplendorós, a no ser que el Barça trobi diners per subsanar tots els problemes econòmics que té. Però a dia d'avui, fitxar no pots fitxar massa. No,
jo celebraré com un títol que Mbappé no vagi al Madrid. Ja ho he decidit.
Tu creus que n'hi ha o
no? No se sap mai.
Però creus que és evitable això, Anaïs?
Sí. Escolta, fa dos dies estaven allà sopant amb el senyor aquest que ve de Qatar.
L'Amir,
i l'Amir de Qatar, sí. I ha assegurat que no havia signat encara. i tenim portades del mercadín que Madrid, que Mbappé
sí,
ja està.
Sí, sí.
Llavors, com que s'han vist coses molt estranyes i fa anys que ho donem per fet...
És que jo, si vols, t'acompanyo no a posar vegi, el Siri. Jo vinc amb tu a posar el
home,
Siri.
Home, i pugem a Montserrat. I vull tant, dir, jo ho celebraré com un títol.
Jo vaig pujar en bicicleta.
Ah, és no veritat,
sí, sí, sí.
L'any passat, no?
Estic viu de miracle. Sí. Un moment estava arribant i veia llums i àngels que em feien poquí, poquí, però vaig resistir.
Rosa,
doncs mira, ens anem amb bicicleta amb el poquí a Montserrat a posar un Siri perquè sí. Mbappé no fitxi pel Real.
Jo estic amb l'Anaïs que fins que no ho vegi signat
això.
I publicat oficialment no m'ho acabaré de creure, tot i que crec que aquest cop sí. Però mantinguem aquest petit percentatge d'opcions que no podem passar.
I a més, contextualitzem, aquest cop sí, igualment, perquè el Madrid en sortirà, tenim la impressió que en sortirà molt beneficiat esportivament, però el culebrot és... aquí estaríem trinxant a la directiva que ja va passar amb Griezmann i va ser un any només.
I amb Coutinho, no?, també.
I aquest, no?, és que els hagi fet la botifarra un any, els ha fet un altre i un altre i un altre.
Sí. Jo m'abono a la teoria d'Ernest Folk, que és que pot ser una bomba de rellotgeria allà dins.
Home, això segur.
Home, sí.
Bellingham, Vinicius, segur. Mbappé, Vinicius... Com deia Johan? Muchos gallos?
En el mismo gallinero.
Sí. Doncs això. Doncs,
sí, sí.
El que passa que... Jo també ho penso, això, Però hi ha gent que ho compara amb el Madrid Galàctic de principis de segle. Jo també alguna vegada amb tertúlies, amb algun merengue també ho he dit, però la veritat és una altra. Aquell Madrid, el Florentino Pérez, era aquell de Zidanes i Pavones, el va fer comprant cromos a base de talonaris, és a dir, primer el Figo, després el Zidane, després el Ronaldo el Gordo, etc. fins que anava fent cromos. Aquesta vegada no. Aquesta vegada jo crec que el Madrid porta anys fent una bona plantilla.
Té un equip.
Ha construït un equip a base d'anys. És a dir, després del ridícul que van fer amb el Hazard, després han invertit calés perquè s'han gastat calés, però han fitxat bé a Camavinga, a Tchouaméni, al Valverde aquest, que és un guarro, però és un jugador, el mateix Vinicius, que al principi feia risa i ara ja no fa gràcia. O sigui, han fet una plantilla a poc a poc. I Mbappé, teòricament, és la quina del pastís. Ara sí que penso, abonant amb la teoria d'Ernest Folk, que pot provocar una escalada salarial similar a la que va passar.
No, hi ha gos allà dins i tot, i després hi ha la primera.
Home, també ha estat el PSG amb grans jugadors i no s'han menjat un torrat.
Ja. I després hi ha la primera patata calenta que ens l'apuntava l'altre dia el Dani Gil des de París. Els Jocs Olímpics. Si fitxa pel Madrid, han de donar permís perquè vagi amb França Olímpica a jugar als Jocs, Mbappé. I en aquella època, el Madrid està de gira per Amèrica. I suposo que voldria lluir el seu jugador estrella a la gira, per fer calés. Llavors, hi ha una patateta calenta aquí. Què fem? El cedim per jugar als Jocs? No? Arribarà després tard a l'inici de temporada? Compte amb això que pot passar. Avui, mira, ja que em vau obert aquest meló d'Mbappé, avui ha parlat Luis Enrique i ha deixat anar una frase que tanca la porta a qualsevol hipòtesi de possible retorn al Camp Nou. És un dels noms que ha aparegut aquí com un bolet, de dir Luis Enrique, un entrenador de caràcter. Ja, aviam com ho llegiu vosaltres, he dit això.
¿Es un cantante? Es una broma, ya sé quién es Rafael Leao, que encima nos marcó gol. O sea, no voy a opinar de ningún jugador que no está en el club. Lo que sí puedo asegurar es que este equipo el año que viene, si todo va normal, yo creo que vamos a tener mi ilusión, lo que yo espero y lo que yo creo, y estoy plenamente convencido al 100%, que vamos a ser un equipo todavía mejor al de este año. No tengo ninguna duda. En todo lo que significa situaciones del juego, ofensivas, defensivas, capacidad de trabajo, capacidad de física, técnica, táctica, pero ninguna duda, no se me pasa por la cabeza pensar que el año que viene el Paris Saint-Germain va a ser más débil.
Le preguntan por Leao, es un cantante, le fa la broma, y después diu, no me imagino yo, vamos a ser, ¿no?, com donar per fet que va seguir al PSG. Jo crec que era bastant difícil que convèncer perquè tornés al Barça, però...
Luis Enrique no parla mai en doble sentit. Vamos, o molt poques vegades. Si Luis Enrique diu blanc, és blanc. Si Luis Enrique diu que l'any que ve seremos un equipo mejor que el d'ahora...
Diu mi idea, mi il·lusió...
És que el té molt clar. Luis Enrique dubto molt que faci trampes amb això.
Ja. Bé, com a mínim, aquest document crec que era interessant i aquí l'hem posat. Fem una pausa molt petitona i ara de seguida pararem de... al Palau Sant Jordi, l'opció que el Barça de bàsquet jugui allà algun partit, de la samarreta, amb Nike, amb Puma, amb la marca pròpia, què està passant? I també començarem a mirar cap al Barça de la temporada vinent, amb algun detallet sobre algun jugador de què ha de passar amb algun dels futbolistes que hi ha a la plantilla actual. Ballera, vols afegir alguna cosa abans de fer la pausa?
Sí, no pròpiament del partit, sinó que hi ha comunicat de l'Atlètic Club sobre l'aficionat que han atès i s'han endut abans de que comencés la segona meitat. Explica l'Atlètic Club que s'ha ennuegat.
Hòstia.
Sí, s'han ennuegat al descans i l'han hagut d'estabilitzar, diu que està estabilitzat, l'han portat en un centre hospitalari, se l'han portat, de fet, amb llitera, però que el motiu ha estat això, que s'ha ennuegat i vaja, l'han hagut d'estabilitzar allà mateix els serveis mèdics, després per endur-se a l'hospital. Això està estable i...
Això és fotut, eh?
Sí.
De veritat. No, que... Us dic, és que jo...
Ho dius com que t'ha passat
no,
a tu.
No, perquè jo tinc un amic molt, molt proper, molt amic, que fotent-se un tros de carn, sí, li va quedar aquí al mig i una mica més i hem de córrer, però que al final li vam fer allò de la... es diu això?
La maniobra de...
Sí, la maniobra aquella dels primers auxilis.
Sí, i amb la maniobra aquella va fotre una escopida del tros de carn sensacional. Però que és fotut, que és fotut. No, jo vaig passar una mala estona, però al final va quedar en un ensurt i tant de bo, espero que aquest seguidor de l'Atlètic
quedi
en un ensurt. Molt bé. Un quart de 12. Ara seguim.
RAC 1. Busques feina? T'agrada cuidar la natura i treballar a l'aire lliure? A l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona convoquem 75 places de jardineria i poda. Vine a treballar amb nosaltres. Informa-te'n a barcelona.cat/treballaelsparcs. Ajuntament de Barcelona.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimoauto, molt a prop de tot i de tots. Dimoauto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimoauto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com, molt a prop de tot i de tots.
Àgata Roca és una professora associada d'una universitat a l'última obra de Victoria Spunberg, L'imperatiu categòric, un retrat social que planteja, amb molta ironia, què és èticament correcte quan el sistema t'ofega. Del 28 de febrer al 24 de març, al Teatre Lliure. No et quedis sense entrades.
RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim, ja sabeu que avui, últim dijous del mes de febrer, tenim públic a l'estudi i farem el gran concurs del Tu diràs d'aquí a una estona. Vindrà l'Albert Bermúdez amb els seus personatges i moltes coses més fins a la una de la matinada. Ara parlàvem d'aquestes declaracions de Joan Laporta avui en aquest acte del club. Ha dit que tindran el millor estadi del món de futbol i també ha parlat del nou Palau. Doncs bé, en aquests últims dies us hem anat detallant aquí a RAC1 aquestes converses que hi ha hagut entre Barça i Ajuntament de Barcelona per... mirar de pujar al Palau Sant Jordi a jugar algun partit de bàsquet del Barça de bàsquet aquesta mateixa temporada. De fet, la junta directiva està patint un poquí.
Sí, patint.
Estàs content amb això també.
Sí, la junta directiva ha fet una enquesta, un qüestionari als socis aquests últims dies per saber si estarien disposats o no a pujar al Palau Sant Jordi. Avui n'han parlat des del vestidor del Barça de bàsquet, Dani Aguilar. Hem sabut l'opinió de la plantilla i de l'entrenador del Barça de bàsquet.
Bastant contundent.
Mentre seguim esperant l'opinió dels socis, perquè això, aquest treball de camp, n'haurem de saber els resultats. Clar, avui hem anat a la prèvia del partit de demà davant el Mònaco. No és habitual que hi hagi un nivell de contundència en les declaracions de les plantilles tan gran com la que hem vist avui. Bàsicament, no veuen amb bons ulls jugar al Sant Jordi, res i curt. Està a les beceroles aquesta situació, el club està arrencant, la lògica diria que tothom n'és a l'una, però és clar quina és l'opinió de la plantilla i escolteu què ha dit, per exemple, Tomas Satoranski.
para mí el Palau durante, cuando estás cambiando cosas durante la temporada no es algo que veo muy positivo, ¿no? Yo creo que estamos muy acostumbrados de este Palau de esta temporada donde la verdad que el apoyo de la afición es increíble.
I també li hem preguntat a Roger Grimau, és en Roger un tio molt prudent, ja ho sabem, però després se li ha entès tot.
Doncs ja sabeu que jo tema xarxes i això no tinc ni idea, no, em sonava que hi havia algo. Jo estic profunda i absolutament enamorat del Palau Blaugrana.
I ja està.
Clar. Ara t'anem a preguntar una cosa, però em sembla que amb les paraules de Grimau hi ha quedat clar. És a dir, la primera consulta que han fet no ha estat a l'equip?
No ho ha deixat clar. Li han preguntat, de fet el company Àlex Massana crec, li ha repreguntat sobre si se li havia plantejat a la plantilla i als jugadors i ha sortit per pataneres. Aquest Roger no ho ha especificat. Però a mi la temperatura que em dona és d'un rebuig frontal.
Total.
Vull dir, perquè sortir de primeres a dir això d'una manera tan clara, jo crec que a part és una cosa parlada a la plantilla i dir no,
que al Sant Jordi. Que potser s'han assabentat per altres llocs i han dit, home, només faltaria, anem a ser clars i contundents, però em sembla que la primera cosa que hauria fet el club és preguntar-li a l'equip de bàsquet si està disposat a que el club s'encarregui de fer aquestes gestions per tirar això endavant.
I més en una temporada en què el Palau està sent tan important, perquè és una temporada
el 88% de partits d'aquesta temporada els han guanyat al Palau.
Clar, és una temporada de molta fragilitat.
És que ho hem dit al tema, no? No és que imagino la xifra així.
Com ho sap, eh?
No, de fet, crec que són 23 de 25.
Va haver-hi un rècord d'imbatibilitat al Palau. Aquesta temporada al Palau està sent clar, com perquè et vinguin i diguin no, mira, ara has d'anar cap allà, home.
Sí, el que passa que jo estic d'acord amb això, és a dir, crec que és fonamental, però hi ha un component econòmic clar, i és que en alguns partits d'Eurolliga o alguns clàssics amb el Madrid que puguis enfrontar, el Barcelona calcula o pensa que el Palau Sant Jordi pot col·locar més gent i per tant fer més taquilla en un moment que el Barcelona ho necessita, que va molt tieso de calés i que va molt endarrerit respecte als càlculs del taquillatge, ja no del bàsquet sinó en general de tot el club, sobretot el futbol, del primer equip de futbol. Per tant, jo entenc que el Barcelona, que la directiva s'ho plantegi.
Però posem-me en la perspectiva, pel que entenc, això és opinió, interpretació, no informació, però la plantilla diu, val, d'acord, aquests partits, Joan, dels quals parles, seran partits clau de temporada, perquè si no la gent no puja a veure el Barça, és igual, no vull posar exemples.
Però el Barça-Madrid de la CB no serà tan clau, potser el del 7 d'abril.
Si és aquest exemple, potser...
Està molt a prop, és molt difícil de fer.
Llavors, clar, un pot pensar, hosti, anem a modificar tot l'ecosistema que portem treballant tota la temporada en un partit que pot ser clau. Jo què sé, et poso uns quarts de final de l'Eurolliga. Anem al Palau i anem a quedar 7.000 persones allà i que ho rebentin com ho estan rebentant tota la temporada. I entenc que això és el que penso.
Jo entenc el que diu el Joan, també, però en qualsevol cas... em sembla com molt fàcil dir hi ha aquesta qüestió, anem a sumar els del bàsquet que ens ajudin a fer més ticketing, però clar, no a prendre decisions unilateralment i passant d'ells, perquè llavors sí que no sumes a ningú.
Sí. Ja, ahir vam explicar per això.
Pactem i veure quin partit us aniria bé, nosaltres ens aniria bé una cosa així, pacta-ho, suma la gent al teu carro, però no vagis pel teu compte.
Ahir vam explicar també que a la directiva hi ha la por de dir, o es va preguntar de dir, escolta, que no passi un Eintracht a Frankfurt. És a dir, no portem aquí un partit d'Eurolliga i que vinguin 8.000 grecs i això sembli fora de casa.
Que n'hi ha molts, eh?
O 8.000 serbis. Ahir vam explicar això.
Que els hi permet l'entrada.
Bé, això és
a l'Eintracht, en principi, tampoc se'ls hi permetia l'entrada.
I després...
Va ser una negligència.
Però
es pot evitar, eh?
Sí.
I aquestes converses també hi són perquè l'Ajuntament... És un win-win perquè l'Ajuntament seria per ells com una prova de dir, val, podem acollir una Final Four al Sant Jordi. El Barça hi pot guanyar diners i l'Ajuntament podria veure com seria la logística de fer una Final Four al Sant Jordi. Tot i que ara mateix...
Ja n'hi ha hagut una. Tampoc estem parlant de ciència ficció, eh?
Ja, però ha canviat molt del 2003 ara.
Bueno, però va guanyar una Final Four al Sant Jordi.
Ara per això...
Amb Enric Reina, president.
Sí, fa mala pinta això de la Final Four del 2025.
Sí.
Perquè Abu Dhabi, no? Abu Dhabi està posant 75 milions per les tres Final Fours pròximes. Vull dir que això és... innegociable ara mateix. A veure, anem a fer una petita enquesta. Oriol Jové, què tal?
Bona nit. Hola, bona nit.
Bona nit. Aquí el públic que tenim avui a l'estudi, oi que hi ha socis i abonats del Palau, pot ser que no?
I assidus del bàsquet, algun aficionat? Mira, aquí primera fila. Hola, què tal? Com et dius?
Xavi.
Aviam, el Xavi, a tu et sembla bé això, que el Barça pugui jugar algun partit important dalt a Montjuïc, al Sant Jordi?
Home, jo entenc aquí que és una mica complicat quadrar tots els gustos i necessitats. Jo vaig ser-hi a la Final Four del 2003 i l'ambient era brutal. Per tant, vull dir, es pot fer ambient, el que passa que sí, potser per segons quins partits, no? Ja. Un partit amb el Breugan no fa sentit. L'únic que...
Això no ho farien, Xavi. Ja ho pensarien bé.
No, ja ho sé. El tema és que ara, pel que es veu, i sobretot amb l'arribada de Ricky, estan totes les entrades venudes i veuen que estan perdent calés perquè no poden vendre més.
Clar.
I, a més, els preus que han posat a molts partits abans, doncs per 18 euros tu pots anar a veure un partit d'ACB perfectament. Llavors, clar, s'omplen molt ràpid i ara ells voldrien pensar, hòstia, si haguessin pujat a 40 o 50 euros les entrades, sí. I ara no tenen altra opció, no?
Sí. Tu hi pujaries, eh?
Jo sí.
Aquí davant hi ha... Ets abonat al Palau, també?
Sí, aviam, veure, per aquí... Pere,
sí, també em dic Xavi, sí.
Ah, ostres, molts Xavis, avui.
Del bàsquet i Xavis, eh? Tu hi pujaries?
Jo sí que hi pujaria, vull dir, com l'altre Xavi, vull dir, un Fuenlabrada, un... No sé, vull dir, tot això seria complicat, no? A veure, el Palau és el Palau, amb els dracs... Allò és una olla, vull dir, el mes de juny, una final, no?, de l'ACB contra el Madrid, suant el mes de juny a les 9 de la nit.
Un altre factor tenir en compte,
és,
eh?
És que el Palau és el Palau, vull dir, això no vull dir, però hem d'entendre i hem de valorar, vull dir, jo crec que hem d'entendre la viabilitat econòmica del club, el que deia el company, l'Aleix, el ticketing, no sé què, vull dir, o sigui...
Però tu hi pujaries, llavors, un partit puntual?
Jo hi pujaria.
Val. I escolta, aquella noia
sí,
allà que
hi havia... Exacte, a l'última fila...
Hi una noia, crec que també era... Ets abonada al Palau?
Hola, què tal? Com et dius?
Clàudia.
Clàudia, què tal? Et motiva la possibilitat que el Barça pugui jugar un partit al Sant Jordi? Et faria il·lusió anar-hi, anar-lo a veure?
A veure, no segueixo molt el bàsquet, la veritat, segueixo més el futbol, però bueno, si ja vaig a Montjuïc a veure el futbol, doncs també podria anar a veure el bàsquet, no hi ha cap problema.
Veus que bé? Que et convidin algun dia, no? El pare, per exemple, que ha vingut amb el pare, oi? El pare va al Palau o no el pare?
El meu pare va molt al Palau, ara està tímid, no?
senyor pare, digui'ns si pujaria al Sant Jordi només.
Jo sí. Això del Barça és un vici, per mi vaig on calgui.
Oh, que bé, veus?
Caram.
Clar. Li han enviat el qüestionari?
Sí, però no l'omplir encara. He vist el mail, però l'ompliré.
La seva opinió segur que agrada, la junta directiva.
Són 3-6, no?
Sí, sí.
3-6, de moment.
3-6. O sigui, 3, hi ha algú que pensi que no?
Mira, allà.
Allà.
Fem l'última opinió d'aquest seguidor. Ha volat un mòbil, compte.
Hola, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Com es diu vostè?
Carles. Jo crec que no fer-lo ara, fer com el mateix que ha fet el futbol allà dalt, voleu dir que la gent pujarà...
Però serà un partit serà puntual.
Un partit puntual allà dalt, amb el transport que queda malament.
Però ho han arreglat ara amb les llançaderes, no?
Sí, però bueno, però quanta gent puja en el futbol o partits clau?
Bé, no, home, ja han pujat 40.000 persones, no, ja, aquest any.
I 50 el dia del Madrid.
Sí, el dia del Madrid és el... Va.
Oi.
Espera, perdoni, què ha passat a Sant Mamés?
Ha passat que Aguirre Zabala està fent un partidàs, perquè l'Atlètic de Madrid podria portar perfectament un golet ja en aquesta segona part. Està apretant en l'últim quart d'hora, queden 6 minuts i mig més l'afegit. 4-0 en el global de l'eliminatòria, 3-0 en aquest partit de tornada, està tot dat i beneït, però ara Riquelme, amb la cama dreta, ha intentat fer el gol de l'honor. Aguirre Zabala, amb una bona aturada, estirant-se a la seva dreta, ho ha evitat, menys de 10 minuts, amb l'afegit, comptar amb l'afegit, perquè l'Atlètic Club sigui en aquesta final inèdita. L'Atlètic Club Mallorca no s'havia donat mai en la història de la Copa del Rei.
No pateixis, home, si està fet això. A veure...
Sí, teníem un altre aquí
aquest, al... Aquest senyor diu que no, a veure...
Sí, un altre aquí al final, que em sembla que també arrufava el nas amb la possibilitat d'anar a jugar un partit al Sant Jordi, almenys. Hola, què tal, com et dius?
Hola, em dic Pau.
No et sembla bé, aquesta possibilitat?
Bueno, no és que no em sembli bé, perquè al final jo m'he tret també l'abonament a Montjuïc pel futbol. El problema que jo veig és que va tot aquí, sembla com a correcuita. No veig que hi hagi un model clar. Ara hem de pujar a Montjuïc amb el bàsquet perquè per fer diners. I això no sembla bé. O sigui, es pot plantejar com un dia un partit tan puntual? Sí, però s'ha de fer bé, s'ha de vendre bé i ha de ser un projecte de club. No és perquè no, ara vull fer calés i anem aquí. I això és el que jo veig que trobo, que fan coses sense rumb, que no hi ha rumb.
Veus, és un híbrid,
no l'he pressa i corrents, sí, i de manera improvisada.
Està bé, està bé.
Amb un matís, que de fet ho lligo amb el que deia la Maria, que jo crec que és bastant, per mi és clau, que és... El Barça no està dient la setmana que vens anem a jugar al Sant Jordi. El Barça ha fet un qüestionari als socis, n'extraurà els resultats i llavors decidirà a veure bla, bla, bla. Sí,
però ara, hi ha hagut converses amb l'Ajuntament, sí, per saber Aleix, quin lloguer s'ha de pagar.
Totalment, clar, totalment. Això, però el que no pot ser...
Els manguis aquests.
Exacte. Això ho has dit tu, dic jo exacte i em foto tu en llancis.
Perquè per plantejar-ho has de saber primer si ho pots fer, no? Vull dir, si no parles amb l'Ajuntament no saps si això ho pots fer o no. No pots plantejar una cosa que no has mirat si és viable o no. Primer mira si és viable, després preguntes a la gent. I aquí s'hauria d'haver involucrat també a la plantilla,
aquí
que
vaig.
És el que falta.
El que no pot ser és que la primera veu oficial que et parla d'això és l'entrenador que diu jo, o Satoransky que diu no, jo no. Aquí és on sí que jo, sí, que les coses facin precipitadament. El club ha enviat aquest qüestionari, està fent la feina, millor o pitjor, però que ha d'haver-hi ha d'haver-hi una organització millor, perquè el que no pot ser és que a primeres de canvi, al segon dia de saber-ho, et surti el tio de la plantilla i et digui que per ells
si
no hi anirien.
Si tu ho fas bé, no és una mala idea, eh?
Clar, correcte, correcte.
Acabem d'escoltar gent que està disposada a anar-hi. Estem parlant d'un partit que no és anar-te en tota la temporada.
Això, algú vagi a l'equip de bàsquet i li digui, sapigueu que farem aquesta consulta, que hi ha aquesta opció, no hi ha res decidit i veurem què passa. En tot cas, sereu consultats quan sigui el moment. Ja està, i
això,
avui surten també, i diuen això a la
premsa. També es va viure amb el futbol femení, no? Que en el moment en què es va tancar el contracte de Montjuïc, el primer contracte, ningú no es va parar a pensar que potser també hi havia partits que es podien organitzar allà, no? I es va quedar com al marge, i després doncs els hem mirat a veure de com es pot... Sí, Joan, al principi no es va pensar.
El problema és que l'Ajuntament li va cobrar a Barcelona una milionada, i li cobra una milionada per anar a Montjuïc. I el Barcelona va fer els seus càlculs i va dir, puc fer tants partits, i en tants partits cabia el que cabia. Això és el que va passar. No és que no es pensés, sí que van pensar en el femení. El que passa, que no recordo la xifra exacta, però els va dir, pels 20 milions que pagueu, podeu pujar X vegades. No sé, Marrador, si hi ha 26, 27, 28, una cosa així, o 30, i el Barcelona va dir, bé, dependrà d'on arribarà la Champions,
el femení, si volen pujar o no, també, no?
Clar, si és que si pugen i s'accedeix a aquest xifre, patapam, més calé. Els bocates, el Barça no fa ni un duro. Tot per el senyor aquest BCM. Però m'estic calentant amb el tema i deixem-ho estar, perquè ja passo la línia vermella.
Perquè és seu, és seu, bé.
Sí, però ja en altres circumstàncies... que ha passat al passat no eren tan rigorosos, eh? Ni amb l'aparcament, ni amb el pujar cotxes, ni amb res de res. Ni amb res de res. Amb altres casos...
Sí, sí, t'hem entès.
No, m'heu entès, vale. I ara no, amb el Barcelona...
Tens gent al públic, escalfa, no puc dir,
amb el Barcelona, amb el Barcelona, que és l'entitat que més visitants porta a Barcelona, dels que més riquesa crea la ciutat, aquesta ciutat, doncs el puteja tant com es pot. Vale.
Queda dita l'explicació de Joan Poquín. Es pot dir més alt, però no més clar, però no més alt. Aguilar, després t'espero i fem la prèvia esportiva d'aquest Barça-Mónaco amb el possible retorn de Ricky Rubio. Gràcies.
Fins ara.
Un aplaudiment per Dani Aguilar. Ens ho expliquen molt bé, això, avui, el Sant Jordi. Anem a una altra qüestió, a veure. La samarreta. M'agradaria saber la vostra opinió. Sisplau, reflexioneu bé, Maria, Anaïs, Joan. Què en penseu de tot l'enrenou amb la samarreta, que continua sent matèria d'estudi dins el club, encara sense una decisió prèvia. Pel que sabem a RAC1, no hi ha cap decisió encara presa sobre la samarreta.
És així, és així. Avui hem tornat a fer l'F5 perquè el tema està molt calent, i al Barça el que ens diuen a hores d'ara és que no hi ha cap decisió presa al respecte, s'estan negociant totes les vies, trencar o no trencar amb Nike, l'oferta de Puma i la possibilitat de la fabricació pròpia de la mà de Hummel. El club vol parlar directament amb els directius de Nike a Portland per mirar de desbloquejar la situació. El contracte actual, recordem-ho, assegura al club uns ingressos propers als 80 milions, mentre que Puma, ens asseguren des del club, ofereix entre 20 o 30 milions d'euros més. En tot cas, un dels grans obstacles amb què es troba el club és qui assumiria una possible indemnització en cas de rescindir unilateralment amb Nike. La intenció del club seria que ho assumís la nova marca. I pel que fa a l'autofabricació, a la Junta s'ha parlat de l'objectiu de superar les xifres actuals, però sent molt conscients de les dificultats i riscos que comporta assumir ells mateixos això, no? Per tant, insistim, tot obert, però amb la possibilitat real de trencar amb Nike una relació que va començar el 1998.
Què en penseu? Perquè ahir ho explicàvem, parlant amb gent del sector, ens diuen que és una autèntica bogeria pensar a fer una marca pròpia, més que res perquè és que hi ha molts riscos. Que el Barça pot guanyar més calés, sí, clar, no hi ha un intermediari pel mig, no hi ha una marca que li hagi de donar diners, tu quedes tot per tu, pràcticament. Però a nivell de logística, de creació de samarreta i de distribució mundial, és una bogeria, com no ho tinguis tot molt ben lligat. És un risc molt gran. Que et pot sortir molt bé, si ho fas les coses molt bé, sí, però és un risc grandíssim, això de la marca pròpia, en un club que genera o que ven les samarretes que ven el Barça a nivell mundial. I després hi ha aquesta oferta, segons el club de Puma, que pràcticament arribaria als 100 milions d'euros. A mi em sembla una barbaritat, i si realment és així, jo agafaria Puma ara mateix. Sí, és la meva opinió.
El tema és què fas amb Nike. És a dir, clar, a mi em sembla com molt evident que el Barça vol desvincular-se de Nike.
No creus que està negociant i apretant per veure si en treu alguna cosa més? Que també pot ser una opció, una partida.
És que em sembla l'única que li queda. És a dir, que jo entenc de tot això, de tot el soroll que s'ha generat, que és com si el club volgués desvincular-se, però no pot, perquè hi ha un contracte. Llavors, si no pots pagar una desvinculació unilateral, l'únic que et queda és fer força perquè et millorin les condicions.
L'única solució és que la desvinculació l'assumeixi el partner nou que arribi.
Però és milionària.
Puma, digue-li, ja, per això jo ho veig tan complicat, que no estàs en condicions de pagar-ho tu per motius evidents, i si no ve algú a pagar aquesta xifra, que és una autèntica milionada, no crec que sigui tan fàcil decidir sobre aquest contracte, la veritat.
Però és que ahir dèiem, per exemple, el City Football Group, Puma, o sigui, ha deixat Nike i ha fitxat Puma. Puma li paga uns 70 milions d'euros a l'any per vestir tots els equips del City. Girona, Manchester City, Melbourne City, New York City... Vull dir, ja sé que el City no ven la quantitat de samarretes que ven el Barça, perquè encara que el City ara sigui aquí a Europa molt conegut, amb Guardiola, amb Haaland, i hagi guanyat la Champions, a l'Àsia no és tan conegut, a Amèrica no és tan conegut com la marca Barça, la marca Madrid, o la marca Manchester United, o la marca Liverpool. Són marques històriques. Però els preus que hi ha ara mateix a Europa dels grans equips van per aquí. Llavors, si el City Football Group, Puma, li està pagant 70 milions per tots els seus equips, a mi em sembla una oferta boníssima, si és real aquesta de 100 milions d'euros pel Barça.
És que l'hauríem de mirar també com és. Però jo també, jo estic convençut, he estat convençut des del principi que el Barcelona intentarà renegociar una mica les condicions amb Nike. Aquí el problema d'origen és que el Barcelona signa aquest contracte amb Nike l'any 2018 amb una necessitat extrema de pujar els ingressos perquè acaba de tenir la famosa escalada salarial derivada de la marxa de Neymar, la renovació de Messi, la renovació de tots els satèl·lits de Messi, i la necessitat urgent de diners. Van signar aquell contracte sabent que no era un bon contracte, que necessitaven els calés com fos. I això genera que Nike té tots els trumfos a la mà. Penso també que Nike hauria de ser intel·ligent i valorar tot el que li ha donat al Barça. La seva vinculació amb el Barcelona durant aquests 30 anys i tot el que és un actiu que perdria Nike, l'empresa nord-americana. Per tant, jo al final, coneixent el que pensa el Barcelona del tema, crec que estan condemnats a buscar una solució, si més no, fins a l'any 2028, i després ja veurem. Penso que és la millor solució per tots dos.
Ara en seguim parlant, però tenim una magnífica notícia. Ja és oficial, Ballera.
Sí, l'Atlètic Club de Bilbao jugarà la final contra el Mallorca, la final de la Copa del Rei. Sis finals en les últimes 16 edicions de l'Atlètic Club.
Va molt bé,
les totes. Les últimes 5 perdudes. 4 contra el Barça, diria,
sí.
I una contra la Real Societat.
Sí, senyor.
Si no m'equivoco,
sí,
són aquestes 5 les que han perdut. Ara sortiran com a grans favorits contra el Mallorca, ho han de ser. Veurem què passa en aquest partit que es disputarà a la Cartuja, somrient Ernesto Valverde, notícia, perquè costa veure el somriure, no? De veritat, estava feliç, abraçat amb Yuri. Mira, veig que també hi ha merchandising personalitzat.
Home, sí, samarreta d'aquesta commemorativa. Que celebrin molt, que s'allargui la nit, que s'allargui el divendres. Sí. Que sí, que s'allargui tot.
Home, jo m'alegro molt pel Valverde, sincerament.
Sí,
no? Crec que és un bon tio, crec que és un bon entrenador. Aquí l'hem tractat molt malament. No vull obrir aquest meló, però se'l va tractar molt malament.
L'afició de l'Atlètic de Madrid els estava fent... Els jugadors han anat a saludar-los i els estaven fent que no amb la mà.
Com dient, no vingueu,
que ho imatge... No, com dient, així no.
Ah, així no,
La imatge ha estat dolentíssima de l'Atlètic de Madrid. En l'últim quart d'hora ho han intentat, però clar, ja anàvem perdent 3-0. No ha semblat que fos l'equip que hagués de remuntar, la veritat, tot el contrari. Semblava que era l'Atlètic Club, especialment a la segona part, a l'inici de la segona part, i, en fi, se'n van cap a casa. De cara al partit de diumenge, no hi ha hagut cap incident en forma de lesió que sapiguem. Es perdran el partit Nico Williams i Vivian per sanció, pendents de Yuri, que l'hem vist a la banda vestit de carrer, si arriba o no aquest enfrontament contra el Barça.
6 d'abril, dissabte, a la Cartuja, Mallorca, Atlético de Bilbao, Javier Aguirre o Ernesto Valverde seran campions de la Copa del Rei. Com és el futbol, ara estava pensant, com és el futbol que l'Atlético de Bilbao pot ser campió d'una competició en la qual va estar fora? Si la Lamine Yamal no falla aquell gol que no fallarà mai més a la seva carrera, estaria eliminat l'Atlètic Club de Bilbao i el Barça hauria de jugar a les semis.
Seria
com
xulo,
és el futbol,
Seria sí, sí. xulo que el Barça estigués
als 6
d'abril
de
Cartuja.
Seria molt xulo que estigués als 6 d'abril. Però vull dir que la cosa va d'un error d'un pobre nano de 16 anys que no tornarà a fallar un gol així. I aquest equip no
ja, però tampoc haurien de carregar sobre
que
les espatlles de
Lamine
Yamal.
No, que s'amantengui, que estic dient
que la vida són detalls.
Sí, que la vida són detalls, que l'Atlètic de Bilbao guanyarà,
és la pel·lícula de Woody Allen.
Però l'Atlètic de Bilbao guanyarà un títol i, hòstia, quina gran temporada, i li va anar d'un canto en duro, d'una ungla mal tallada de Lamine Yamal.
O també que el peix bullit fes alguna cosa, saps? Que vingués la reacció abans de...
Tens raó.
Un moment
fem una petita pausa, però recorda'ns, Poqui, quin és l'equip que s'ha classificat per la...
Atlètic!
Tu diràs, amb Aleix Pariser. La nova temporada de Fórmula 1 a Dazón ja és aquí. I si ens il·lusiona tant, és perquè la Fórmula 1 ens corre per les venes. Amb Alonso, Sainz i el trio Calavera. Entra a Dazón.com i no t'ho perdis des de 19,99 € al mes.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Bona nit. En el sorteig del midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
El 25 de desembre del 1940.
I el número de la sort, el...
11.
Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Ens havíem quedat amb això de la samarreta, si algú vol fer algun comentari més. Nike, Puma, marca pròpia, què en penseu?
Que estan condemnats a arribar a un acord.
Jo també ho crec.
I que tot això... Hi ha molt fum per, sí, per
home,
pressionar.
Sobretot el del marca pròpia
la manufacturació.
Que el Barça s'encarregui de distribuir, de gestionar una cosa...
Mira, està el Barça com per posar-se a fabricar i distribuir
perquè hi hagi
samarretes.
Iaies teixint en un balancí.
No, no, però em dius... Escolta, si fos els anys 70, que hi havia una indústria tèxtil...
Sí, potent.
Potent
sí,
a Catalunya, sí. Et diria, home, doncs potser sí que té un sentit.
Ja, però et pots associar amb qualsevol mateix marca internacional amb això.
Sí, el Nàpols crec que porta, que està associat amb Armani i fan com les samarretes del Nàpols, vull dir, com seria amb Hummel, però igualment jo entenc que és molt més pràctic pel Barça centrar-se en altres coses.
És que clar, parlen de la pasta final, parlen dels diners, dels ingressos i de com millorar-ho, i s'obliden de, o sigui, quan s'explica o quan es parla d'aquesta possibilitat, s'oblida del cost de fer la samarreta, de distribuir-la, de portar-la tot arreu. Clar, és que... hola, bona tarda.
No, i que potser tu pots trobar un cost molt econòmic de distribució que llavors et genera molts problemes, perquè potser no és del prou efectiu, no arriba a tot el món...
I
no...
la presència.
Clar, exacte, llavors
Nike.
Tens problemes...
És que Nike...
No.
Ahir dèiem que el Barça té un deadline que és el mes de març. Vull dir, en els pròxims 30 dies el club vol prendre una decisió sobre aquesta carpeta.
Compte també amb els deadlines al Barça,
sí,
perquè
no,
ja sabem
dit...
que són molt flexibles, eh? Però, vull dir, quan convé...
El de Libero ha caducat 3 vegades.
Val, però ahir, per exemple, gent del Mundillo m'explicaven que a l'abril màxim s'han d'enviar totes les samarretes de la temporada vinent, perquè si no, no arriba la distribució. I que de cara al desembre-gener... s'ha de decidir ja la samarreta 25-26 i s'ha de començar a fer tot el procés a un any i mig vista. Vull dir que no és fàcil fer això, no es pot fer d'un dia per l'altre. Vinga, anem a fer 3 milions de samarretes.
Vinga, iaies, no és
clar,
el valencí.
Serà 24-25, ja està decidida.
Ja està decidida, per això
en qualsevol cas, la temporada que ve el Barcelona portarà Nike.
Clar.
En qualsevol
clar,
cas, clar. Encara que trenquin el contracte.
Sí, sí.
La temporada que ve portaran Nike.
És que a partir de la és una samarreta 26. Molt important. És la del 125 aniversari. Sí, vull dir que això ara no es pot canviar de cap manera. Bé. Així està, anirem informant, seguirem informant. Anem a una altra qüestió que és interessant avui, que és que el Barça està buscant fórmules per poder fer possible quedar-se els dos Joaus aquest estiu, Poquí. Sí. Tenim algun detall...
Genera molta il·lusió, trobo, en el públic del Tugas.
Sobre aquesta carpeta tenim algun detall interessant, eh?
Sí, perquè ja hem explicat que l'objectiu número 1 és encabir-los a tots dos Joaus aquest estiu, però també hem explicat que el Barça a hores d'ara tenen coll avall internament, que no podran tornar a la regla 1-1 i, per tant, les inscripcions de jugadors seran molt, molt complexes. Doncs bé, a RAC1 us podem afegir que, veient les circumstàncies tan complicades que tenen entre mans amb el fair play, per quedar-se'ls a tots dos la fórmula pot passar per no fitxar-los alhora. En el cas de Cancelo, amb contracte al City fins al 2027, la planificació passa per incorporar-lo com a fitxatge ja aquest estiu, però en el cas de Joao Félix, el que s'estudia és la possibilitat de tornar a aconseguir un segon any, una segona temporada de cessió amb l'Atlètic de Madrid, on hi té contracte fins al 2029. Així entraria dins els marges ja de per si difícils amb els que compta l'entitat en termes de fair play. Hem de subratllar, però, que més enllà de tenir pactat amb la gent Jorge Mendes el compromís que tots dos Joaos es quedaran, ens asseguren des del club que no està decidida encara la fórmula exacta i que la cessió de Joao Félix encara s'ha de plantejar amb l'Atlético i s'ha de veure en quins terminis i en quines condicions es planteja. També ens destaquen que encara no saben si podran fer de més i de menys en un mercat que es preveu, això sí, ja ho assumeixen internament amb molts moviments, perquè recordem que el Barça ha de fer una gran venda perquè li surtin els números.
Una gran venda que podria ser el senyor Frenkie de Jong, que té bon cartell, o Ronald Araujo,
si
que
vol,
té bon cartell.
Si vol, perquè té contracte clar, fins al 2026.
Sí.
És que
clar,
una
aquí qui està més obert
és qui vulgui marxar.
Qui està més obert a marxar mateix d'aquests noms que generen tant interès és Ronald Araujo.
És que els jugadors són els que manen sobre els seus contractes. Si hi ha un vincle fins al 2026, ja poden dir missa amb una gran venda i a veure si el podem vendre, que si el futbolista no vol marxar, no marxarà i seguirà cobrant exactament el mateix. Llavors és que aquestes mesures de pressió cap als jugadors, però si és que tenen contracte, tenen contracte, no? Doncs
ja està. L'única manera que marxi que no... Frenkie de Jong i qualsevol és... que algun altre club el sedueixi, per exemple.
Exacte.
Pues, fa 2 anys al Manchester United i ara pues, es parlava que podia ser el PSG, però hauria de ser que aquests clubs parlessin primer amb ell, l'entrenador que tinguin, en aquest cas el que va tenir l'Àgia, que estava al Manchester United, el convencés per anar, i aleshores es podria fer, si, com diu l'Anaïs, si el jugador no vol, el Barça es pot posar com vulgui. Com vulgui.
Clar, també és veritat que els jugadors el que han de veure és... que hi ha un projecte esportiu, que l'any que ve, si Xavi marxa, com passarà, l'entrenador que arriba potser els agrada, els convenç, no? Que el club aconsegueix sortir de l'etapa fosca que va dir la porta i tornar a la regla 1-1 i potser fitxar 2 o 3 peces que la plantilla digui, hòstia, aquesta gent encara farem alguna cosa.
No pinta.
Però, clar, vull dir que ara mateix la sensació és a dir, no sí, pinta
això
així...
Això també seria interessant que també... fessin el pensament contrari, és a dir, que està molt bé exigir-li al club que et proposi o que et sedueixi amb un projecte, amb uns fitxatges o amb un canvi d'entrenador i tal, però tu també entenc que tu tens el teu contracte i d'aquí no et mou ningú, però què proposes tu? Perquè si Frenkie de Jong proposa el que ha proposat aquesta temporada, doncs potser la temporada que ve, per molt seduït que estigui aquest projecte, tu estaràs a la banqueta uns quants partits. No sé. Sí, és a dir, que jo crec que el club està lligat de mans i peus, però a nivell esportiu també hi ha manera d'acollar aquests jugadors. Que Frenkie de Jong no és un jugador que ha vingut per estar a la banqueta. Però, xato, si fas la temporada que estàs fent...
Ja, però, per exemple,
de passar uns partits.
Ronald Araujo, si el sedueixen des de Munic, com sembla, i veu que aquí
el que sabem,
la cosa va pel pedregar
un
any més...
I en la línia del que ja s'ha publicat a Mundo Deportivo amb el company Ferran Martínez, el que sabem és que són uns cants de sirena que no estan ni aparcats, ni apagats, ni, ni guardats al fons d'un calaix. O sigui, hi ha tema amb Ronald Araujo i hi haurà tema aquest estiu amb Ronald Araujo.
Això és així. Clar, i si el jugador no veu aquí, aquí sí que en el cas d'Araujo sí que veig claríssim jo que si el jugador no, no detecta que el, que, que el Barcelona pugui estar competint realment per Champions la propera temporada, pugui pensar, ostres, tu...
O que vingui un entrenador que diguin, ostres, no sé, no, clar, si ve... Si ve
això és més complicat, eh? Jo sí, crec que ara ho col·lirà a tothom.
Això és més... Això és, no, 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 dic en el sentit de que, de que, de que tu pensis que amb l'entrenador que porta el club, doncs no n'hi hagi prou per competir o que el projecte...
Sí,
no,
sí, exacte.
Clar, si tu parles amb l'entrenador del teu club de destí o parles amb la gent que dirigeix el teu club de destí i sí que t'asseguren termes econòmics al marge, eh? Que això també és un altre tema, però si t'asseguren una sèrie d'objectius esportius que veus assumibles d'una manera molt més fàcil que no pas el Barça, que no saps quan tornarà a guanyar una Champions, doncs, ostres.
Potser aquest any.
Té, sí, perdó? Tota la pinta.
És que està, encara està en joc, era Champions?
Sí, sí, sí.
I el Barça no està eliminat?
No, no. Mira, l'Arsenal. Està més fotut l'Arsenal que el Barça. I semblava l'Arsenal un dels favorits.
Super Arteta, eh? Super Arteta.
Favorit de l'Arsenal, des de quan?
No sé, jugava molt bé, va fer una fase de grups molt bona. No, eh? Val.
I va perdre contra el Porto, no?
1-0, sí.
Qui va guanyar el Porto?
El Barça dos cops.
No? Ah, vaja.
Dos cops, eh?
Vaja.
Un patint molt. Però va guanyar el Barça, sí, sí. La setmana que ve torna a la Champions. El Leipzig no hi confiem, no, el Bernabéu? Poquí.
Home, no, si va perdre ja 1-2 o 1-3.
0-1.
Ah, 0-1, sí.
R. No, eh?
Impossible.
No, Dani Olmo, no, eh?
No.
No. I, no, si, no. I si marquen, li anul·laran, potser.
Ja va passar.
No, ara, una pregunta seriosa. Si aquest dissabte el Madrid li dona per punxar a Mestalla... Pugem al carro una mica de la il·lusió o no?
Home, et poses a 5
punts.
Jo
veig la Maria il·lusionada, eh?
No, saps què
la
passa?
La Maria està canaletes amb la Champions.
No,
ja.
No, jo he assumit sí, allà, que ja. Aquesta temporada no tinc enormes expectatives, però tampoc enormes...
Que pot passar qualsevol cosa.
Sí, el Barça tan aquesta temporada ha estat capaç de coses dantesques en un sentit i en un altre. Per tant, penso, de moment, encara es pot. De moment... que no pinta, que no... Però també pintava partits que havien de guanyar i han perdut.
Dependrà del sorteig. Primer has de passar i després, doncs, com sempre, dependràs de l'atzar i de l'equip que...
Clar, que com a quarts et toqui el City, doncs...
Doncs no, però
exacte.
Si et toqui... Doncs no,
adeu i passi.
És extremadament complicat, però si et toca, no ho sé, el PSV o, jo què sé, coses més estranyes.
L'Atjo, que ha guanyat el Bayern, sí. El Porto...
Home, si fos el Madrid, segur que li tocava... El PSV eliminaria sí. El Borussia Dortmund i tocaria el Madrid, segur. Sent el Barcelona, potser no. Però en el tema Lliga, escolta, si el Madrid punxa a València, jo estic convençut que el Barcelona guanyarà la setmana més, escolta, et poses
a sis
punts i has d'anar... És evident, hi ha un enfrontament directe amb el Madrid. És evident que el Barcelona no pot fallar més. Això és evident.
No, i que ha de guanyar el Bernabéu.
I ha de guanyar el Bernabéu. Si no
el
guanyes allà, oblida't ja.
Per molt que vegis que el Barça... podria no fallar més. Jo en el cas de la Lliga el que veig molt complicat és que el Madrid punxi.
Doncs jo no ho veig tan complicat.
Mira,
jo no ho veig tan, de veritat, jo no ho veig tan complicat.
Sí, però van guanyar.
Però de
mirar, a mi em sembla és... més...
Però sempre guanyen.
A mi em sembla més poc fiable que el Barcelona no falli. És a dir,
això també, com? Això també.
En canvi, el Madrid veig que pot fallar, perquè estan, sí? Perquè van tirar... Sí, jo veig que pot... Què vol dir fallar? Empatar, no? Empatar sí. Per dos punts.
Sí. És que, veig que pot passar. Estan molt a prop i acaben guanyant, eh?
D'aquí a... Sí, però pot deixar de passar.
D'aquí a 48 hores, Vinícius torna a Mestalla, no? És el gran focus d'atenció. És dissabte a les 9, eh? Dissabte a les 9 de la nit d'aquest partit, València-Real Madrid, que arriba carregat després de tot el que va passar la temporada passada, que va acabar amb alguns insults racistes cap a Vinícius, i tot el que ja sabeu. Avui... s'ha fet oficial que el partit el xiularà Gil Manzano. Gil Manzano.
No hi haurà vídeo, doncs, no?
Sí, sí que han fet vídeos. Sí.
Ah, sí? Sí.
Qui al bar? Al bar.
Ja n'han fet vídeos, sí, sí.
Al bar, al bar. Qui al bar?
Al bar, Munuera Montero.
Vale. El Barça a Sant Mamés, qui el pita?
El Barça a Sant Mamés, el pita Hernández Hernández, que és el de l'Almeria, el del Madrid Almeria.
Al bar. Qui, qui tenim al bar?
Del Cerro?
És del Cerro.
Han fet pleno! El pleno! Bravo, bravo, bravo! Tots, els han posat a tots. No s'han deixat a ni un. Estan tots allà. Tota mira. La banda de Jesse James, el bar i el camp el diumenge.
Madrid Televisió, avui, sobre Gil Manzano, l'àrbitre de Mestalla.
Jesús Gil Manzano será el encargado de arbitrar el trascendental partido entre el Valencia y el Real Madrid. Temporada 2020-2021, jornada 9. El Real Madrid visitaba Mestalla con Gil Manzano en el campo e Iglesias Villanueva en el VAR. Y por primera vez en la historia, pitaron tres penaltis en contra del Real Madrid en un mismo partido. Aquella noche Gil Manzano pitó penalti en esta acción de Marcelo con Maxi. Cuando vemos que el brasileño gana la posición e incluso toca balón, y es el valencianista el que derriba por detrás a Marcelo. Sin embargo, el extremeño pitó penalti a favor del Valencia. Desde el VAR, Iglesias Villanueva tampoco avisó para que se revisara la acción.
Bé, i així durant 3 minuts.
Imagina't ser aquest tio, el que sí. Fa els vídeos aquests.
Sí, sí, sí.
Tremendo, eh?
Però Gil Manzano és l'àrbitre que té un percentatge de victòries al Madrid més alt,
més alt
de la història.
No? Anem a veure si preocupa o no la designació de Gil Manzano i tot el que està passant a l'ambient en aquest València-Madrid. Mira, tenim en línia el company Pablo Leiva, és el cap de futbol de Superdeporte, el diari esportiu valencià. Hola, Pablo, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Muy buenas noches.
Bé. Ja havia sentit, suposo, no, l'informe que fa Madrid Televisión de l'àrbitre?
Sí, sí, además es que, como podéis imaginar, en Valencia, bueno, ha traído cola, además lo estábamos esperando, creo que a nadie escapa, que hubiera sido quien hubiera sido el árbitro del partido, Real Madrid Televisión iba a preparar un vídeo, seguramente los tendrá ya preparados a la espera de saber quién es el árbitro, y la queja va a estar. A partir de ahí... pues a soportar la presión de Real Madrid Televisión con el árbitro. Veremos si verdaderamente Gil Manzano la aguanta y veremos ese recibimiento de Mestalla al Real Madrid, que no se habla evidentemente de otra cosa esta semana que Valencia.
Ja. ¿Creus que el València seguirà el camí del Sevilla i denunciarà aquests vídeos a Madrid Televisió? Perquè crec que avui a Superdeporte ja heu fet una enquesta, no?, preguntant si el club Che havia de seguir el camí del Sevilla.
Sí, la afición evidentemente al completo y los lectores de Superdeporte, todo el mundo cree que el Valencia debe seguir el camino del Sevilla, porque al final sí que a mí me sorprende incluso que otros estamentos, que ya no son los clubes, que otros estamentos permitan hacer este tipo de cosas de un implicado en la competición, porque no es lo mismo que lo haga un medio de comunicación, que ahí podemos estar nosotros más o menos de acuerdo que incluso los medios de comunicación hagamos ciertas cosas con los árbitros, pero que un protagonista de la competición, es decir, que el Real Madrid, y si fuera otro equipo igual, es decir, si fuera el Celta de Vigo, más de lo mismo, o cualquier otro, que lo haga, pues evidentemente no tiene ninguna lógica que esto no se sancione, porque cuando un futbolista acaba un partido y dice algo de un árbitro, se sanciona, lo vivimos aquí en Valencia con Gallá. Cuando un entrenador lo hace, también sucede, pero si lo hace un club, no recibe ningún tipo de sanción, ya no solo de puntos, sino económica, es decir, no tiene ningún tipo de sentido que esto se permita en la competición.
Vale. Mira, avui els jugadors del València els últims dies han intentat rebaixar una mica, no?, l'ambient, i que serà un ambient hostil, evidentment, esportivament parlant, però que esperen que Vinícius i el Madrid vegin que l'afició de Mestalla, doncs, anima el seu equip, no?, i que no hi haurà cap mena d'incident o d'episodi racista. Per exemple, avui Javi Guerra ha parlat a Dazón i fins i tot li ha tret ferro al retorn de Vinícius.
És un gran jugador que al final pues todo gran jugador te gusta de ver, y creo que bueno que el recibimiento debería de ser normal. Hay una rivalidad entre clubes, pero es una rivalidad pues deportiva, no es nada que no tenga que ver con el fútbol, y al final pues creo que la rivalidad es dentro del campo, que no hay por qué recibir de mala manera a ningún jugador de cualquier equipo.
Bé, com creus que serà rebuda de Vinícius, o pel que palpeu aquí, Pablo, a València?
Bueno, yo sí que confío bastante en el civismo de la gran mayoría, pero sí que tengo miedo que porque aparezcan cuatro cafres, que no se puede decir de otra manera, vuelvan a generar ese incendio o vuelvan a decir que es la mayoría. El año pasado se identificaron a tres, inmediatamente el Valencia Club de Fútbol se puso en contacto con la policía para colaborar en absolutamente todo, con imágenes, con identificando a tres de los que profirieron insultos racistas, que no puede pasar jamás en un campo de fútbol. Hay que ser honestos, y yo creo que no solo fueron tres, fue alguno más, pero bajo ningún concepto fue una mayoría, serían unos pocos más, pero no una mayoría, como dijo Carlo Ancelotti después del partido. Y yo creo que la gente está bastante concienciada de cara al partido del sábado. Evidentemente no se puede controlar a todo el mundo, y el miedo que existe aquí en la ciudad es que aparezca algún personaje inoportuno que pueda empañar a una afición que evidentemente va yo creo que el partido será caliente, el recibimiento será caliente, tanto con Vinicius como con el Real Madrid, como sucede en muchos otros campos, pero creo que no hay que traspasar unas barreras que esperemos y deseemos que no se pasen.
Entenc que hi haurà dispositiu de seguretat especial, ¿no?
Sí, el partido es declarado de alto riesgo, así que evidentemente se habrá un dispositivo especial. Sí que es verdad que aquí en la Avenida Suecia, que es donde está el campo de fútbol, donde está Mestalla, normalmente la policía, al contrario que sucede en otros estadios, en los recibimientos deja muchísima distancia con los autobuses, tanto con el del Valencia como con los rivales. Entonces aquí imagino que no va a haber un dispositivo diferente en cuanto a la distancia del autobús, porque es muy grande, pero sí que habrá mucha más seguridad que lo habitual.
Val. ¿Y s'està preparant alguna cosa? ¿Un mosaic, un tifo, no sé, alguna cosa diferent?
Pues de momento es que coincide, porque este mismo sábado hay una manifestación, hay aficionados que han preparado un recorrido por la ciudad para protestar por otro tema distinto, ya no solo por el tema del Real Madrid, por un tema que aquí